Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Una vintena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris dels bombers de Catalunya estan intentant controlar un incendi forestal entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, després de rebre l'avís d'incendi a 2:45 de la tarda. Com a conseqüència de l'incendi forestal, s'ha tallat la T-714 a Cabassers, al Priorat, en tots dos sentits de la marxa. La Diputació de Girona ha estrenat nova legislatura amb la presentació dels nous diputats, però pendents encara dels pactes que han de configurar el govern tant a la Cambra gironina com a la barcelonina, on Junts per Catalunya han d'escollir entre Esquerra o PSC. Televisió Costa Brava, Raül Jiménez.
Bona tarda. La Diputació de Girona ja té escollits els representants que formaran part del ple durant els propers 4 anys. A l'ens gironí hi ha un total de 27 diputats i 5 d'ells seran del Baix Empordà. Josep Sala, alcalde de Forallac i un històric convergent de la comarca, repetirà com a diputat provincial amb Junts per Catalunya. De la mateixa manera, l'exalcalde socialista de Palafrugell, Juli Fernández, revalidarà el càrrec, així com el seu rival polític més directe i actual batlle de Palafrugell, Josep Pifarré, d'Esquerra. A Palamós, la victòria del també republicà Lluís Puig ha propiciat l'entrada de la seva mà dreta a la Diputació, Maria Puig. Per la seva part, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha aconseguit entrar a l'òrgan supramunicipal després de concórrer als comicis amb l'agrupació d'electors de Tots per l'Empordà, un grup format per partits independents de tota la comarca. En aquesta ocasió han entrat al ple fins a 6 agrupacions electorals. Junts per Catalunya compta amb el número més elevat de diputats, 11, mentre que Esquerra segueix de prop la formació de Puigdemont, amb 9 representants. Per la seva part, el PSC compta amb 4 diputats. Completen la sala de representants independents per la Selva, Tots per l'Empordà i la CUP, amb un representant cadascun. L'acord per governar la Diputació es debat tant a Girona com a Barcelona, ja que podria incloure pactes en altres diputacions. La decisió, però, està en mans de Junts per Catalunya, que haurà de decidir si pacta amb Esquerra i opta pel pacte de país o si vol fer un acord amb el PSC i apostar de nou per un pacte sociovergent. Un dels canvis més importants ha estat l'augment del nombre de dones al ple. El 2015 només hi va haver 3 dones escollides diputades de 27 cadires disponibles, mentre que el 2019 les dones ja ocupen 10 seients.
I el carnet Interpiscines permetrà l'accés als joves a 19 piscines de la comarca de la Noguera, 3 més que l'any passat. En un FM, Pere Gilart.
Bona tarda. Aquesta setmana ha arrencat la 8a edició del carnet Interpiscines, un projecte impulsat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera. El carnet lliura totes les piscines adherides al projecte durant tot l'estiu. L'edició d'aquest any, en el marc d'un programa de l'àrea de salut de l'Oficina Jove, ha ampliat la seva oferta amb la inclusió d'un total de 19 piscines, 3 més que el 2018. Les noves incorporacions d'aquest any al projecte són les piscines de Foradada, Valdomar i l'Ametlla del Montsec. Els joves podran tramitar el carnet des dels seus respectius municipis. L'any passat se'n van emetre més de 500. En alguns municipis també es podran aconseguir a les mateixes piscines municipals. El preu del carnet de temporada es manté en els 40 euros. L'únic requisit per disposar del carnet és estar empadronat als municipis participants. Per altra banda, el carnet d'Interpiscines també mantindrà un any més una activitat esportiva aquàtica oberta a tothom, a càrrec de l'Oficina Jove. En aquesta edició, l'activitat escollida serà una sessió d'aquapilates, que es durà a terme en cadascuna de les piscines participants en el projecte durant els mesos de juliol i agost.
I això és tot. Acabem pendents d'aquest incendi declarat fa pocs minuts entre Torre de l'Espanyol i Vinebre, on a hores d'ara, com dèiem, actuen una 25 dotacions dels bombers. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La veritat és que està tothom com molt pesadet amb el tema de la calor i de les temperatures altes i de la situació de prealerta. És cert que fa calor, és veritat que les temperatures són altes i és veritat que el sol la cosa pica, però cada any passa això. És a dir, cada any arribem a 30 graus de temperatura arreu del país. Que el divendres la cosa es pot disparar? Bé, doncs quan arribi divendres ja ho veurem, perquè de moment, tot i que fa calor, almenys a la costa hi ha una marinada que és del tot agradable. És a dir, tant com per posar-te el sol a córrer, doncs no, però no és recomanable ni avui, ni ahir, ni quan no hi ha situació d'alerta. És a dir, corre a les 4 de la tarda, doncs, des de juliol fins al setembre, doncs no és recomanable ni córrer, ni fer determinades activitats físiques, ni estar-se al sol allà aguantant sense poder-te refrescar. Però això no té res a veure amb la situació de temperatures extremes, que potser ho són, però repeteixo, que venen molt compensades per aquesta marinada. És veritat que estem al principi, veurem com acaba la setmana, però jo crec que estem fent un gran massa d'una situació que, si fem memòria, es dona com a mínim un o dos cops cada any. Ara fa una estona, l'Isabel em llegia un article del diari que deia que després d'alertar, no?, i de posar totes les temperatures màximes i de dir que se superarien i de posar aquell mapa de colors de Catalunya, no?, amb els vermells, els taronges, se'ls acaben els tons de taronges i tal, després de posar, no?, la situació històrica 2003, 2013, tal, al final de tot deia, l'última frase deia... Però pot ser que aquestes temperatures rècord no s'acabin superant, que ens quedem per sota. Una mica a prop, però per sota. Clar, llavors, per què poses tot allò d'abans? No? És a dir, per què escrius tot l'article que has escrit abans? Repeteixo, jo crec que s'està fent un gramassa d'una situació que segurament serà càlida, però que no diferirà massa del que hem viscut altres estius. Altra cosa és el tema dels boscos i dels incendis. Ara en tenim una andança, la Judit ens ho explicarà, però jo crec que aquí sí que hem d'estar molt alerta, perquè ja fa mesos que ens avisen, perquè és veritat que la situació és fotuda i perquè aquesta situació complicada pel que fa referència als boscos no acaba divendres. Dissabte es pot incrementar per l'entrada de vent. I aquí crec que sí que tenim un problema i potser se'n parla menys. Per tant, posats a escollir a aquesta hora de la tarda, si em permeteu, no tanta història amb la calor, que em fa i és important, però potser no tant, i més preocupació pel tema boscos. Ah, i acabem, breument. La punyetera mania de fer els edificis moderns de vidre, que és una cosa que aquí a la Mediterrània no s'ha portat mai, excepte quan van entrar els arquitectes de disseny. Aquí es vivia en penombra. Recordeu, les àvies vivien en penombra. Persianes baixades, les mallorquines tancades i obert davant i darrere perquè fes corrent d'aire. Doncs aquí és com s'ha viscut tota la vida. Aquesta cosa dels aires i condicionats, les cortines corregudes i el sol que entra tot i plen i tal, és una cosa com relativament nova que no fa més que posar de manifest que, al marge de que la temperatura està pujant, ens hem tornat tots una mica més idiotes. Perquè si fóssim intel·ligents, faríem com feien les nostres àvies. Obrir davant, obrir darrere i viure amb certa penombra. Bona nit, com esteu? Arrenquem el far d'avui, el far que ens portarà fins a 7 en punt de la tarda i ens il·luminarà tots aquesta tarda de dimecres. Amb salutacions cordials d'en Juanjo López, en Joan Bosch i en David Valverde, amb la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, amb vosaltres, fins a 7. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Però és evident que la previsió del temps preocupa, sobretot aquells que volen sortir al mar, i ara que han començat els casals d'estiu més encara, perquè els pares tenen els nens allà navegant, doncs vinga, li ho preguntem al company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, benvingut.
Bona tarda. Avui, novament, s'espera una jornada amb la temperatura alta a bona part de Catalunya. La façana litoral és on la temperatura és més baixa, però la màxima voltarà entre 28 i 33 graus. A la resta del territori voltarà entre 33 i 38 graus i a les comarques de Lleida i a Pirineu serà on s'enregistraran els valors més elevats. A banda, avui hem tingut una nit tropical a diversos punts de l'interior, és a dir, amb valors superiors a 20 graus, amb valors fins i tot més alts que el litoral. A punts de la Noguera i el Pallars Jussà no s'han baixat dels 25 graus. L'onada de calor afectarà qualsevol punt del territori a partir de demà, quan la temperatura podrà superar els 40 graus a punts de l'interior i voltarà entre 33 i 36 graus al litoral. Atenció, perquè el pitjor dia serà divendres, quan la massa d'aire serà més càlida i caldrà seguir amb cura tots els consells i les recomanacions de Protecció Civil, sobretot si decidiu anar a la platja o gaudir del mar. A banda, la temperatura mínima voltarà entre 20 i 25 graus a la major part de Catalunya, és a dir, les nits seran tropicals amb les dificultats que comporta agafar la son. Pel que fa al vent, avui bufarà de component est amb predomini del gregal a la costa amb algun cop fort al litoral central. A partir de dijous, el vent bufarà de component sud-fluix. A banda, predominarà la maror avui amb mar de fons de l'est. Els models indiquen que a partir de demà predominarà el marejol i el mar, per tant, estarà força tranquil. I de moment això és tot, del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja ho sabeu, a la nit costa agafar la son, aquells que teniu la son, el son una mica més sensible. Gràcies, Sergi, que dormis bé.
Connectem amb l'actualitat.
I avui comencem amb una notícia... Ahir va fer 30 anys que es va... 33 anys que es va estrenar la pel·lícula aquella de, del bucle, eh?
On has entrat tu ara mateix?
Exactament, on he entrat jo ara mateix. El dia de la marmota. Eh?
Molt bé.
Doncs estem en el dia de la marmota. Isabel, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Perquè el decret per regular els preus del lloguer, novament tombat.
Doncs sí, el Parlament ha tornat a tombar avui el decret llei del govern per limitar el preu del lloguer en algunes zones i és aquesta la segona vegada que ho fa en aquesta legislatura. Tots els grups, excepte Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, hi han votat en contra. De fet, els grups ja van anunciar que votarien en contra i van demanar fins i tot que retirés de l'ordre del dia de la sessió parlamentària, cosa que no s'ha fet. La CUP i els Comuns han justificat la seva posició demanant una solució consensuada amb les entitats socials i criticant també que l'índex de referència que faria hagués fet servir la Generalitat per regular aquests preus sigui el mercat actual i no la realitat de la població. També han lamentat que no se'ls hagi tingut en compte durant l'elaboració del decret i que hagi estat al final de les negociacions quan han intentat posar-se d'acord. Per la seva banda, la consellera de Justícia, Esther Capell, ha lamentat la posició d'aquests dos partits, a qui ha demanat que permetessin almenys la tramitació del decret com a projecte de llei i que aleshores presentessin les esmenes necessàries. Un fet que no ha ocorregut.
No ho ha aconseguit finalment l'Esther Capella. I per cert, Transports Metropolitans acaba l'inventari de l'existència de fibrociment a la xarxa del metro de Barcelona.
I ho fa identificant 293,4 tones de materials de construcció amb amiant en 834 localitzacions diferents. L'objectiu és retirar tot aquest material durant els propers 3 anys. La majoria d'aquests materials, 422 són planxes i panells que sumen 22.755 metres quadrats, però també hi podem trobar d'altres, com tubs i canals. BMW ha compromès fins ara 8 milions d'euros en una quarantena de contractes a diferents empreses en relació a la construcció, salut laboral i anàlisis de tot aquest material de l'amiant.
Doncs gràcies, Isabel.
Vinga.
Vinga, fins ara.
Adéu.
I el Departament de Justícia ha reconvertit en règim tancat el centre de menors de Girona. Cristina.
El departament afronta així el creixement ininterromput d'ingressos dels darrers anys, majoritàriament de menors no acompanyats que han comès robatoris amb violència. En concret, el govern aprovarà una partida extraordinària de 2,9 milions d'euros per contractar 22 nous educadors i crear 35 noves places a dos centres de Catalunya. Es rehabilitarà un mòdul en desús del centre de Montilivi de Girona, que tindrà 10 noves places, sumant així un total de 22 en règim tancat. També es reobrirà un mòdul dels Tilers a Mollet del Vallès amb 25 noves places que concentrarà totes les noies que actualment estan internes a Catalunya. Aquesta mesura suposa revertir el tancament parcial que la Generalitat va aplicar als dos centres l'any 2013, coincidint amb la crisi econòmica. Actualment, els 7 centres de justícia juvenil que hi ha arreu de Catalunya estan a un 90% de la seva ocupació i el 38% dels interns són menors no acompanyats. Recentment, la Fiscalia ha incorporat una nova directriu de treball que aposta per internar els menors de manera cautelar, encara que el delicte que hagin comès sigui de poca entitat, per evitar, sobretot, que continuïn al carrer.
I també amb clau política, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha confirmat avui al Parlament que la Generalitat comprarà els terrenys on es construirà el complex turístic del Hard Rock a la Costa Daurada. Daniel.
Una confirmació responent una pregunta de Catalunya en Comú que s'ha fet pocs dies després de l'alerta de Turem BSN World, on denunciaven que la Generalitat es gastarà 120 milions d'euros en la compra dels terrenys ara propietat de la Caixa. El conseller ha explicat en seu parlamentària que la compra no suposarà cap cosa addicional per a les arques públiques i ha assegurat que la compra dels terrenys per part d'Incasol es produirà amb llums i taquígrafs.
El govern ha treballat, està treballant i treballarà per crear les condicions que permetin desenvolupar aquest projecte estratègic per l'economia de la Costa Daurada, del Camp de Tarragona i, en definitiva, del país. I això inclou que, efectivament, exercirem l'opció de compra signada en el seu dia, amb llum i taquígrafs, i que aquests terrenys es posaran a disposició del guanyador del concurs de llicències de casino, també desenvolupat en llum i taquígrafs per part del govern.
Recordem que el projecte de Hard Rock preveu la construcció d'un gran hotel de 600 habitacions, juntament amb un altre de 400 de la marca PortAventura, un casino i una avinguda amb 75 botigues de marca en uns terrenys situats entre Salou i Vilaseca.
I ara sí, tots pendents de l'incendi que des d'aquest migdia crema les Terres de l'Ebre, Judit.
Sí, el foc s'ha originat fa poca estona en un barranc entre Vinebre i la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre. L'avís s'ha rebut a les 2:30 i de moment ja estan treballant al lloc dels fets 34 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i 7 d'aèries. El vent està complicant els treballs i de moment se desconeixen les hectàrees afectades. La T714 a Cabassers està tallada al trànsit, així com també la T2237 a Vinebre en ambdós sentits entre el quilòmetre 1 i 16.
Fem una cosa, Judit, donem prioritat informativa a aquesta notícia al llarg de tota la tarda, per tant, ens centrem bàsicament en aquesta darrera hora. Qualsevol novetat, en qualsevol moment, línia oberta, i estem pendents de les informacions que ens puguin fer arribar bombers, et sembla?
Perfecte, això ho farem.
Perquè veiem que això cada cop va més i la veritat és que preocupa. Per tant, a Terres de l'Ebre ens centrem en aquesta notícia i si hi hagués alguna novetat, espero que bona, evidentment la portarem ràpidament a l'antena. Ens anem al Garraf. Vinga, l'Ajuntament de Castelldefels ha sortit al pas del recent informe presentat per la Cambra de Comerç de Barcelona i ha rebutjat l'opció d'ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat. Ivan.
Després d'estudiar aquest informe, el consistori s'ha mostrat completament en contra de modificar l'actual sistema d'ús de pistes i alterar també les configuracions i els horaris. Recorden que aquest sistema, fruit d'un consens entre el territori i l'aeroport, ha demostrat en tots aquests anys la seva eficàcia i que continua sent plenament vigent i compatible amb un creixement futur i sostenible. L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha assenyalat que el creixement de l'aeroport no pot anar en detriment de la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Creu que és imprescindible abordar prèviament el debat sobre el model turístic de ciutat que volen abans que es converteixi, diuen, en una subhasta per aconseguir el major nombre de passatgers. Recordem que la proposta de la Cambra de Comerç és arribar a la xifra de 90 milions de passatgers l'any 2030. L'Ajuntament també ha explicat que coincideix en alguns punts d'aquest informe, com per exemple en el de combatre l'estacionalitat i augmentar el número de vols en les hores de menys activitat o potenciar també el desenvolupament de l'aeroport de Girona i Reus. Mentretant, però, el consistori ja treballa per aconseguir un consens territorial per fer front, diuen, a les pressions per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat.
I encara el Baix Llobregat, atenció, perquè és un degoteig constant. Avui un altre. Malauradament, un home ha mort aquest matí després d'ofegar-se a la platja de Castelldefels.
Els fets han tingut lloc a les 11 del matí quan la policia local ha rebut l'avís d'emergència. El servei de socorrisme de la platja ha tret l'home inconscient de l'aigua i ha intentat reanimar-lo fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que no ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home, de 59 anys i de nacionalitat espanyola, s'estava banyant a la platja de les Lluminetes, a Castelldefels, que avui, en el moment dels fets, onejava bandera groga per l'estat de la mar.
Doncs escolteu, feu cas a les banderes, que no les posen per fer maco, ni per adornar, ni perquè les platges siguin més xules i més friendly, sinó que les posen perquè la gent les respecti. Vermella, prohibit, i groga, si no ho teniu molt, 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 molt clar i sou molt hàbils, també prohibit. Deixem-ho així. Gràcies, Ivan, fins després.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Professions.
I avui a l'apartat de professions, precisament volem parlar de professions, de les professions que es necessiten per estar a bord d'un creuer. I ho fem amb el José Baldor, que és, com sabeu, ànima, director de l'escola Port Barcelona. José, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I dic professions, sé que cada vegada parlem de professions, però ara normalment sempre en fem una, com a molt dues. Avui volem parlar de vàries, perquè hi ha moltes feines a fer amb un creuer, no?
Sí, correcto. En un crucero normalmente se diferencian en la parte de puente, donde se gobierna el crucero. Luego está la parte de máquinas, donde están la propulsión del crucero. Y luego la parte hotelera es la que normalmente todos vemos cuando vamos en crucero. Y es donde están todos los oficios que casi se duplican un poco como los que puede haber en tierra. Hay desde cocineros, hasta ingenieros, fotógrafos, personal de animación, socorristas, en fin. Un sinfín de puestos laborales, porque en definitiva un crucero lleva unas 6.000 personas a bordo de pasaje y unos 2.000 y pico de tripulación, de trabajadores.
Pero todos los tripulantes, es decir, toda la gente que trabaja en un crucero, ahora me voy a los sí. de animación, los camareros, ¿tienen algún tipo de formación o estos sí. se salvan? No, tampoco.
No, normalmente todos, desde el capitán del barco hasta el personal más básico, tienen que tener como mínimo una formación básica en seguridad marítima, que hemos comentado en alguna ocasión,
sí.
y es lo que es necesario y indispensable para poder estar dado de alta en el sector marítimo y para poder estar reconocido en el nivel laboral que sea para la función que tenga que desempeñar. Es decir, esta formación básica está reconocida internacionalmente y tanto da que esté en un curso, en un crucero de bandera española como de otro tipo de bandera, mientras esté dentro del convenio internacional.
¿Y
a partir de ahí hay otros certificados y titulaciones que les complementan, les mejoran, les dan más atribuciones, pero si eres electricista, eres un médico, eres un enfermero, un personal de mantenimiento, de limpieza, zapata o de cocina, uh-huh. Mínimo has de tener tu formación específica y además tener la formación básica en seguridad marítima pues para poder hacer tu trabajo a bordo.
Que esta formación se hace antes de acceder al empleo, es decir, forma sí. parte del currículum para entendernos.
Sí, primero tienen que hacer esta formación, les dará paso también a tener su revisión médica en el caso en el que sea un buque español, tienen la revisión médica aquí hecha en el Instituto Social de la Marina y tendrán su libreta marítima y su certificado profesional para poder enrolarse y embarcarse a bordo.
Aquí hay profesiones muy muy curiosas, ¿no? Más sí. allá de lo que pueda aportar un, por ejemplo, un camarero o hasta un camarero de planta, ¿no? De bueno, que son sí. los que hacen los camarotes y tal, pues ahora pienso en toda la gente que está en el puente de mando o hasta la uh-huh. gente que está en las máquinas abajo, estos deben sí. ser titulaciones superiores, ¿no?
Sí, en puente normalmente, a excepción del marinero de puente o el marinero de máquina, mientras en la sala de máquinas, estos dos perfiles sí que pueden hacer formación no reglada en centros homologados como puede ser el nuestro. A partir de ahí, todo lo que sean oficiales, pilotos, capitanes o jefes de máquina, sí que tienen que hacer grados medios, grados superiores o una carrera universitaria de navegación y transporte marítimo.
Algún día hablaremos de estos más específicos y de un nivel de formación más alto, pero los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de poder hacer algún crucero nos hemos fijado en varias cuestiones. La primera, el típico simulacro de emergencia que te hacen hacer siempre al poco de embarcar, ¿no? Que es obligado
sí,
por...
Sí, correcto. Están obligados en cada detención que tienen que hacer, la van haciendo un simulacro uh-huh. y bueno, es para mantener un poco el entrenamiento y la formación de toda la tripulación que está a bordo en caso de evacuación y de emergencia y de abandono del barco.
Y que es muy curioso precisamente esto, ¿no? Que en estos simulacros de emergencia generalmente se establecen puntos de reunión y se hace sí. que la gente, pues de alguna manera, se agrupe en zonas, ¿no? En las diferentes zonas del barco, y los que se hacen responsables de estos puntos de reunión suelen ser precisamente eso, el camarero que luego te sirve en la mesa sí. por la noche, o la chica de la animación, o el chico de la animación que hace pues el baile del zumba en la piscina, o cualquier otra persona que esté
eso sí, que nunca ubicaría.
Claro, son gente sí. habilitada para, es decir, cuando hablas de formación significa que se les forma precisamente para que también puedan hacer estas funciones.
Sí, porque en definitiva la formación básica es el curso que te habilita para poder conocer lo más básico de las situaciones de emergencia y poder hacerles frente. Entonces, este personal que está a bordo, toda la tripulación que está a bordo, y en concreto la parte más hotelera, que es la que podemos conocer o ver más cercana cuando estamos en un crucero, es la que también ha tenido que tener este entrenamiento y esta formación para poder desarrollar esas funciones en caso de emergencia y de abandono del barco, para poder utilizar sus conocimientos y agrupar al pasaje o poder dar indicaciones, poder utilizar una balsa salvavidas, poder saber dónde están los puntos de reunión, dónde están las salidas de emergencia, dónde están los equipos de seguridad. Al final todos, incluso cualquiera, desde un fotógrafo hasta un cocinero, han pasado por esa formación, la tienen en mente, saben perfectamente cuáles son los protocolos y procedimientos, y entonces están, digamos, en la misma línea de actuación.
Esto para los que algún día hagan algún crucero, que sepan que cualquier persona que está en la embarcación y forma parte no del pasaje, sino de la tripulación, está formado para poderles atender en una circunstancia de emergencia. Para los que quieran trabajar en este mundo, es muy costoso, es decir, es un curso muy largo, son muchos meses.
No, es un curso relativamente cómodo y asequible, entre comillas. Es decir, es un precio que, o sea, un curso que tiene un precio que no es muy económico, pero al final te está abriendo una puerta laboral que, en definitiva, nosotros tenemos aquí en la escuela una inserción laboral en torno al 50 o 60% de todo lo que pasa de alumnos, y es un curso que, bueno, ronda los 700 euros, dependiendo de si tienes más promoción o menos promoción, pero la gente, cuando acaba el curso, se inserta laboralmente con bastante facilidad, ya sea por un puesto laboral un poco eventual o estacionario por temporada, o porque ya consigue ponerse en una naviera o en una empresa que le da una estabilidad más duradera durante el año, durante todo el curso que puedan utilizar.
Pues la gente que nos escucha ya lo sabe, si quiere trabajar en el mundo de los cruceros, pues hacer el curso y con un alto grado de inserción laboral. José, muchísimas gracias desde la Escuela Port Barcelona. Que vaya muy bien y buen trabajo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Doncs ja ho sabeu, si voleu, sou cambrers, per exemple, o cuiners, i voleu incorporar-vos al món dels creuers fent aquest curs, endavant.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, ser els altres. Consultar els resultats esportius de la comarca. O planificar el cap de setmana. Tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
De l'1 al 15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia.
Més informació a visitlescala.com.
Història del Barça, si llegeixo els pilars de la terra, si llegeixo el xampú de la dutxa, no fa mal. Si llegeixo un tractat d'harmonia, si llegeixo el diari del dia, si llegeixo històries antigues, no fan mal. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Llegeixo cara a boca terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Perquè no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, clava'm l'espasa, pica la pedra.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La vela es mou, la vela es belluga. La vela intenta, ara anava a dir, recórrer terreny i recuperar territori. No ho sé si es tracta de recuperar territori o es tracta de posar-la allà on hauria d'haver estat sempre. Però des del Defensem la Vela, diguéssim que s'han començat a moure coses al nostre país que, bueno, jo no et dic que no es moguessin, però que estaven movent-se de manera molt lenta. Ahir hi va haver una reunió important. Com a mínim, la idea, la proposta, el motiu de la reunió és important. Va haver reunió entre la Federació Catalana de Vela i el Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi van assistir el secretari i el director general d'Infraestructures i Mobilitat, el senyor Isidre Gavín, i el senyor Pere Pedrosa, i representants de la Federació Catalana de Vela, el seu president, el Xavier Torres, i el seu gerent, en Josep Seguer. Senyor Seguer, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom.
L'objectiu, promocionar i promoure la vela a tots els ports que hi ha a Catalunya.
Bueno, aquest, evidentment, el nostre objectiu és promoure la vela tant a la platja, com bé saps, també tenim molts mals de cap en tots els punts de platja, però també en els ports, i que aquestes instal·lacions siguin realment instal·lacions esportives, no?
Va, deixi'm preguntar-li primer per lo més dramàtic, ja que m'ho ha anomenat ara. Tema platja, com ho tenim, això? Perquè ara sembla que després d'uns mesos de... Bueno, després del 26 d'abril, la Mani, i després d'algunes reunions, ara se'n parlava poc aquests dies.
Bueno, aviam, no és que se'n parli ni més ni menys. La situació està aturada en el mateix lloc que estàvem. Continua el tema de sancions. I això, si algú no ha aturat, és l'Estat. L'Estat continua sancionant. I en aquests moments, doncs, com bé saps, a Madrid no hi ha govern. I, per tant, sí, ens consta que des del Departament de Territori es va tindre una reunió amb la directora general de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, en el qual, doncs, d'alguna manera, la voluntat de les parts era mantenir una reunió, reunió que, segons em van dir, porten 7 anys que no m'han tingut reunió. Vull dir que déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do.
I que, per tant, volíem mantenir una reunió per tractar el tema dels clubs de platja, entre altres moltes coses, de ben segur, i veuríem si hi ha alguna alternativa a la modificació del reglament de costes.
I en això estem, és a dir, estem esperant la reunió.
I amb això estem, amb la precarietat que això significa en els nostres clubs, perquè, clar, quan un club rep aquest tipus de notificacions i, evidentment, doncs, la vida d'aquests clubs queda aturada i no els hi permet, doncs, bueno, dinamitzar l'activitat com un club esportiu ha de tindre el cap en fer activitats, en muntar, en organitzar coses, amb tot el que és la promoció de l'activitat nàutica i nàutica de la vela, no?
És a dir, que de moment, perquè com que no tenim govern a Madrid, doncs no es va jugar res, esperem que quan hi hagi govern no calgui anar corrent, no? És a dir, que es faci les coses amb una certa coherència, no? I no
hem d'anar... Esperem això. I esperem també, doncs, amb tota la voluntat que en aquests moments ens mostra la Generalitat, però que també la Generalitat també ha de moure la peça adequada en el seu moment. Mm.
Això pel que fa als clubs de platja. Per tant, a més stand-by, esperant a veure com es consoliden els governs i com es posiciona cada un d'ells.
Bueno, amb stand-by nosaltres no hi estem.
No, amb stand-by de cara amb ells.
És a dir, nosaltres el que sí que puc dir és que els nostres clubs estan en estat d'alerta, que estan fent els deures, que Déu-n'hi-do, la bona feina que estan fent els presidents i les juntes directives que estan al capdavant d'aquests clubs per tot el que això suposa. Hem de pensar que són gent altruista, que estan allà, doncs, perquè han triat estar-hi i que, tot i aquesta tria, els hi representa molta dedicació, moltes hores i molta responsabilitat. I això té molt de mèrit.
Pel que fa referència a la vela, als clubs nàutics i a les instal·lacions portuàries, com va anar això?
Bueno, aviam, és un altre terreny absolutament diferent. És un altre terreny absolutament diferent. Com bé sabeu, la Generalitat de Catalunya té damunt de la taula una proposta de la Llei de Ports. Val? Una proposta de la Llei de Ports que està ara en tràmit parlamentari i que i que esperem que el més aviat possible s'aprovi. En aquesta nova llei de ports, el nostre president, el senyor Xavier Torres, va fer una compareixença en el seu moment al Parlament, on nosaltres reivindicàvem tot un seguit de qüestions que entenem que la part esportiva ha d'estar tractada des d'un altre punt de vista. És evident que una instal·lació portuària, com tots coneixem, és un port, és a dir, un port és un lloc dinamitzador d'activitat econòmica, però també hi ha una part molt important que és l'accés de la ciutat al mar. I, per tant, en aquest accés de la ciutat al mar i dels seus habitants, doncs hi ha una pràctica esportiva i, per tant, això ha de rebre un altre tipus de tractament. Tractament que en el seu moment, ja dic, es va anar al Parlament el nostre president i en allà doncs, es van fer les delegacions pertinents en aquesta nova llei.
I això és el que ahir es va, d'alguna manera, parlar sobre aquestes delegacions i sobre com fer que sigui més permeable a l'activitat esportiva.
Exacte. També és evident que un col·lectiu dels clubs nàutics afiliats a la federació, que són tots els que són clubs nàutics que pràcticament estan afiliats a la federació, les marines no és el cas, perquè aquestes que són empreses de gestió portuària, però el que són els clubs nàutics sí, alguns d'ells es troben doncs, que en breu els hi han de sortir les bases per tal de... La paraula renovar no, aconseguir una nova concessió.
Sí.
Llavors, vam tractar aquest tema i una mica doncs, veure com aquests clubs han d'afrontar doncs, aquest tràmit, que no deixa de ser un tràmit obert. I, per tant, aquí s'hi poden presentar empreses i s'hi poden presentar altres agents per l'explotació portuària. Per tant, això, de fet, per part nostra, és a dir, els hem d'ajudar al màxim. Sabem que al capdavant d'aquests clubs nàutics que estan en aquest tipus de tramitació hi han juntes directives prou preparades, gerents i directors d'aquests centres que són molt capaços per tal de fer projectes realment engrescadors i que siguin molt vàlids per afrontar aquesta renovació de concessió.
No sé si es va posar a taula, i ho dic perquè ha estat una qüestió que hem recollit aquí al FAR en diferents ocasions i que d'altra banda jo crec que té el seu arrelament, i és... Es diu que la vela no és cara, bé, en part, si ho és, ho és precisament per les fortes tasses que Ports de la Generalitat fa pagar als concessionaris portuaris, clubs nàutics i escoles de vela per poder tenir accés a les seves instal·lacions, i que en alguns casos s'han doblat a les darreres renovacions. No sé si això ho han pogut parlar amb ells.
Mira, sí, aquest evidentment és un tema. Jo d'entrada diria, aviam, nosaltres, la nostra activitat esportiva, ja sigui perquè en el seu moment la practicava el rei i la Casa Real i els que fossin, sempre hem estat una mica com assenyalats per un tipus d'activitat d'una pràctica elitista, no? Però, esclar, els que portem molts anys en aquest àmbit, no és així. Ni abans ni ara.
No, és cert.
Perquè l'activitat en si és una activitat que no costa més diners que apuntar el teu fill en l'equip de futbol del teu poble. És a dir, un nen que pertany a un equip de regates de qualsevol dels clubs nàutics de Catalunya, doncs està pagant el mateix que un nen que juga a futbol amb l'equip del seu poble. Doncs, escolta'm, no, això no és ben bé així. És a dir, no és l'activitat en si, no és cara. Val? Moltes d'aquestes instal·lacions nàutiques estan fent programes que en diem navega sense barc, és a dir, tu pagues una quota, el club t'ofereix diferents tipus d'embarcació i tu pots sortir en diferents embarcacions. Per tant, fórmules actualment n'hi ha moltíssimes i els clubs estan ofertant uns costos molt, molt raonables perquè la gent pugui practicar vela. Ara bé, quan tu em preguntes el que són les taxes portuàries, tot el que seria l'ocupació, etc. És evident que en ports de la Generalitat, realment tant l'Isidre Garín com en aquest cas el Pere Pedrosa,
sí.
Pues, bueno, i tot l'equip, i no d'ara, de sempre, perquè sempre han tingut moltíssima sensibilitat amb aquest tema i ho han entès perfectament, i la pròpia llei ho recull, ja amb el conseller Rull això ho vam tractar i ho va treballar-s'ho molt, hi ha una bonificació de l'activitat i els metres quadrats d'activitat per l'activitat esportiva del 90%. Val? Per tant, aviam, això ja és una quantitat molt raonable i evidentment hem de ser justos. És a dir, quins són els metres quadrats que necessita l'activitat esportiva? Doncs els que necessiten l'activitat esportiva, aquests estaran tipificats com a tals. Ara bé, si hi ha activitats, que hi ha un restaurant, que hi ha uns senyors que tenen uns barcos, etcètera, que no són de pràctica esportiva, que són pràctica d'oci, doncs, evidentment, doncs hauran de pagar les taxes portuàries que els hi correspongui.
Uh-huh.
Però la pràctica esportiva, en aquesta nova llei, la veritat és que des de l'administració hi va haver bona acollida i estem parlant d'una bonificació fins al 90% de la taxa.
Quan s'aprovi la llei?
Bé, això, com comprendràs, no depèn de mi.
No, vull dir, però aquesta, dic, aquesta bonificació és quan s'aprovi la llei.
Quan s'aprovi la llei.
Clar, avui, clar, és que avui en dia, actualment no és així, no? Perquè vostè em posava l'exemple, per exemple, del futbol, que és veritat, els preus poden ser similars, no ben bé iguals, però són similars,
sí.
Però, clar, per exemple, el camp municipal, on juguen molts equips de futbol infantil, sí, l'Ajuntament fa cessió del camp. Clar, i en canvi, en el cas de les activitats de vela, doncs no és així. Els hi foten no unes clatellades que no vegis, saps?
Sí. No és així. Aviam, jo et diria, la tendència ha d'anar cap aquí. Tot portarà el seu temps, però la tendència, i des de la Federació Catalana de Vela, que estem treballant, és que tot vagi cap a aquest terreny. També t'haig de dir que hi ha molta més sensibilitat per part dels ajuntaments. Els ajuntaments, com a administracions públiques, cal dir que han viscut durant molts anys d'esquena al mar.
I tant.
I que actualment, des de fa ja uns pocs anys, molts d'ells estan reviscolant pensant, home, doncs ens hauríem d'obrir el mar. I et venen coses i et donen idees. Analitza't un detall interessant que et diré. Recorda la dècada dels 90 i els 80, on van aparèixer la gestió esportiva municipal.
I tant, sí, sí.
Bé, hi va haver un boom d'instal·lacions, de pavellons, de piscines, de pistes d'atletisme, etc. Bé, i quantes instal·lacions al Piquet hi ha? Cap.
No, ni una.
Cap. No hi ha hagut cap ajuntament que hagi fet un tràmit a la platja o a un port. Cap instal·lació municipal. Bueno, sí. En aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona, i doncs ara jo t'estic parlant, no? El
Centre
Municipal de Vela de Barcelona, que va ser un exemple ja en l'any 92, quan tot això ja s'havia dissenyat abans. Però, aquesta mentalitat, ara, doncs, al llarg de la costa, doncs, ja hi ha tot un seguit d'ajuntaments que estan ja treballant per aquest tema. I, per tant, les sinergies que es puguin generar en els seus ports, en els seus clubs nàutics i en aquestes instal·lacions, amb un espai de temps, doncs jo estic convençut que es veuran fruits.
Doncs aquesta va ser una mica els arguments, els elements que es van posar damunt de la taula en aquesta trobada, en aquesta reunió, que esperem que vagi donant els seus fruits i que aquesta bonificació del 90%, però no només això, sinó d'altres propostes que puguin millorar...
No, la llei és molt més àmplia, hi ha molts més apartats i la veritat és que tots esperem que això al final vagi a bon port, mai millor dit.
I tant, mai millor dit. Senyor Seguer, Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Estem en contacte i, com diem sempre, seguim promovent la vela, com a esport i com a activitat lúdica. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a tots i bona prova.
A reveure, molt bona tarda.
Vinga, adéu-siau.
Reunió ahir a la Generalitat, manifestació aquest matí d'un col·lectiu, el col·lectiu del transport i la logística de Barcelona per davant de, bueno, a les portes del Saló de la Logística per fer arribar al ministre un seguit de peticions que, d'altra banda, porten demanant des de l'any 2010 i que no es respecten i que volem conèixer de primera mà. Per això saludem el senyor Juan Linero, que és coordinador del sector de carretera de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres. Juan, bona tarda i benvingut.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues se trata de que, bueno, de una vez por todas se tira adelante el convenio, ¿no? Y se les reconozca a ustedes los derechos laborales.
Sí, bueno, tenemos una situación que no se nos había dado nunca la historia de los convenios de mercancías y logística de aquí de Cataluña, que es la paralización total de las negociaciones y eso conlleva la paralización de seguir y avanzando en los derechos de los trabajadores, avanzando salarialmente. En el caso de Barcelona estamos hablando, como decías, desde el año 2010, pero tenemos el caso de Girona, que el convenio también está desde el año 2011 paralizado, y ahora ya tenemos también el de Lleida, que desde el 2017 expiró su vigencia y no tenemos tampoco visión de poder avanzar en negociaciones, ¿no? ni las hemos iniciado, ¿no? El único que tenemos un poquito estable es el convenio de Tarragona.
Bueno, aquí, claro, nos encontramos en un sector donde hay mucha precarización, donde hay mucho autónomo, donde las empresas son muy fuertes y donde parece que acaban no solo sucumbiendo al trabajador, sino también a la administración.
Bueno, es un sector que a nivel de autónomo tiene, bueno, una amplia presencia, ¿no? Pero bueno, no es esto lo que nos provoca la precarización, ¿no? Es un sector que creo que tanto asalariados como autónomos y estamos sufriendo, pues desde siempre, de toda la historia, pues que parece ser que el camionero no tiene horario, que puede trabajar horas indefinibles y poner en orden todo eso siempre ha sido una labor muy dura y sí, tampoco hemos tenido por parte de la administración, podemos decir que no hemos tenido una ayuda que podamos alabar, ¿no? Porque hemos pedido mediación para poder llevar a cabo la negociación de los convenios y no lo hemos conseguido, por tanto, no hemos tenido esa ayuda que quizás hubiéramos deseado, ¿no?
¿Y ahora hay, como diría aquel, brotes verdes? ¿Hay puntos de esperanza o no?
No, vamos a peor. Vamos a peor.
Pues nada.
Y de hecho el motivo de la protesta de hoy precisamente era por eso, porque hemos tenido una época que para poder mantener los convenios hemos judicializado la vigencia de estos mismos, porque las patronales no negaban la vigencia, porque llevaban, hay que recordar que en la reforma laboral se estableció que un convenio que llevaba un año negociándose y no llegaba a acuerdo decaía. Pues esto nos hizo meternos en un proceso judicial que al final nos ha dado la razón a nosotros, los convenios siguen vigentes, eso es lo que nos ha provocado que ahora que ya hemos pasado ese periodo de judicialización, nos sentamos con las patronal.
¿Sí?
Y cada día nos están poniendo encima de la mesa condiciones peores que provocan que no se avance. Claro, es una situación que a ellos les beneficia mucho. Contra más años pasen sin firmarse un convenio, más años pasan sin actualizar salario.
Claro.
Actualmente hemos, desde el año, en el ejemplo de Barcelona es desde 2010 al 2017, perdón, 2018, hemos perdido un 8,50% de poder adquisitivo. Ese porcentaje sale de los salarios a a engordar los beneficios de la empresa.
Claro.
Pero mientras no se firme un convenio, esa situación se prolongará en el tiempo.
¿Hay hay algún mediador o alguna administración o sector que se haya puesto a mediar aquí el conflicto, o de momento se lo están intentando solucionar entre ustedes dos?
Bueno, en toda la historia de la negociación, esta última, de todos estos años, hemos tenido la mediación de la administración, hemos utilizado como mediación también el Tribunal Laboral de Cataluña, pero en la actual, a día de hoy, estamos lo que somos los sindicatos en comisiones UGT y la patronal Transcali 1, que son los que, bueno, estamos intentando negociar. Y no tenemos ningún mediador.
Pues veremos cómo evoluciona el tema. De momento, esta mañana han hecho esta manifestación, esta concentración. ¿Tienen previstas más movilizaciones?
Sí, lo que hemos expresado tanto al ministro como al representante de la Generalitat, que nos han atendido, es que es una situación que no tenemos, que no podemos seguir manteniendo, y que irá creciendo, nuestras movilizaciones irán creciendo, nuestros actos de protesta irán a más, y nos hemos puesto de plazo que a finales de septiembre o primero de octubre convocaremos una huelga si no tenemos un encima de la mesa una posibilidad de acuerdo. Que bueno, me gustaría añadir que esa posibilidad de acuerdo, cada día que nos sentamos con la patronal, está más lejos.
Ya.
El día 4 tuvimos la última reunión, día 4 de este mes, donde pusieron un nuevo elemento encima de la mesa de discrepancia, ¿no? Con esto de que con la nueva normativa que ha salido sobre el registro de jornada, pues nos están pidiendo, oye, yo pongo un complemento que libremente parte, y eso cubrirá todos los excesos de jornadas que se den. Uh-huh. Es legalizar una situación que actualmente se está dando en las empresas.
Yeah.
Que hacen excesos de jornadas enormes. Uh-huh. Y no se remunera, y querían que nosotros además le demos con nuestra firma avalemos esa práctica, ¿no?
Yeah.
Es un elemento más que nos separa, o sea, uh-huh, vamos para atrás.
Y mire que la reforma o la norma del gobierno fue precisamente para evitar eso que usted me está contando, es decir, para evitar que la gente incorporara en su horario laboral más horas de las que realmente establece la ley, ¿no? Precisamente lo que motivó la norma fue eso, y parece que a ustedes les hacían firmar la contranorma, para entendernos.
En el sector de transporte, hay como se da por hecho que la jornada laboral no es algo que tenga que medirse, y medirse para remunerar al trabajador. No es extraño estar con una empresa y decirte, pero ¿cómo puede ser que me estés diciendo que tengo que pagar todas esas horas, ¿no? Si nadie lo hace, ¿no?
Yeah.
Está muy muy asentado. Esta norma que ha salido nueva, esperamos que nos ayude. Claro, eso sí, ellos también, la parte patronal, bueno, intentar protegerse de esa norma. Eso es lo que han intentado en la última,
claro,
reunión.
Y si cuela. Pues Juan, nada, a persistir, a resistir, y si hubiera novedades, evidentemente nosotros desde aquí las contaremos. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Gracias. Venga. Hasta luego.
Hasta luego. I mentretant, Raül, anem seguint aquest incendi que afecta les Terres de l'Ebre, que s'ha posat en funcionament, s'ha propagat a 2:45 de la tarda, i que d'alguna manera ens està donant dades que no volem explicar. Judit, com quines?
Doncs sí, com que de moment ja hi ha 40 hectàrees afectades en aquest incendi que s'ha originat, com estàs explicant, a les 2:30 de la tarda a la Ribera d'Ebre, entre Vinebre i la Torre de l'Espanyol. De moment ja treballen 34 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i 7 mitjans aeris. Està cremant una zona de mosaic agroforestal i el vent està complicant els treballs. El fum fins i tot ja està sobre d'alguns municipis com Flix i hi ha dos carreteres tallades al trànsit, la T714 a Cabassers i la T2237 a Vinebre. Tant de bo poguéssim que la propera connexió dona bones notícies, però de moment sembla que el control de l'incendi està lluny, ja que el vent està fent revifar bastant les flames i s'està escampant molt ràpidament.
Per tant, tenim una situació certament complicada, eh? Aquí a les Terres de l'Ebre. Vent, no, Judit? Vent que complica molt.
Sí, molt de vent. Està escampant molt fàcilment les flames.
Doncs, déu-n'hi-do, la situació que es viu, repetim, a les Terres de l'Ebre. De fet, han obligat a tancar l'accés a 3 parcs naturals al país per evitar possibles incendis. És a dir, que la situació... I estem al principi. És a dir, amb això el que vull dir és que som al principi d'aquesta situació de calor africana que ens arriba, que aixuga la poca humitat que hi havia a la vegetació i genera, doncs, aquests vents, aquestes temperatures altes, aquesta manca d'humitat que tan perillosa és per la propagació d'incendis. Judit, bona feina, estem en contacte, qualsevol novetat ja ho saps, sabem si la propera ens pots portar bones notícies i si no són bones, en tot cas, les expliquem igual, d'acord?
I tant, així ho farem.
Fins després. Aneu amb compte, aneu amb cura, sigueu on sigueu, vigileu perquè la cosa no està per anar fent el burro. Arribem a les 5 en punt de la tarda i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.